Fins a 25 milions de persones mortes i 60 milions d'infectades. Són les xifres de la sida des de l'aparició de la malaltia, segons l'informe publicat per UNICEF en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut. La tendència, però, és esperançadora gràcies sobretot a la prevenció. Així, en els últims 8 anys, les noves infeccions s'han reduït un 17%. Aquest dimarts se celebra el Dia Mundial de la Sida amb l'objectiu de donar a conèixer els avenços contra l'epidèmia mundial d'aquesta malaltia causada per l'extensió de la infecció del VIH. A cugat.cat ens volem fer ressò d'aquesta malaltia i saber com afecta sobretot a la població santcugatenca. Per això tenim amb nosaltres a la responsable del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya, la Núria Vives. Molt bon dia, Núria Vives, i benvinguda a cugat.cat.
Bon dia.
A Sant Cugat, com dèiem, s'han detectat des de l'any 1981 i fins a l'any 2008, fa un any, un total de 101 casos de santcugatencs infectats per la sida. L'any passat eren 100 i l'anterior 99, és a dir, que un any més s'ha sumat una persona més. L'evolució d'infectats de la malaltia es manté bastant igual. Com valoren vostès aquesta evolució?
Positivament, perquè el nombre de casos de sida està disminuint, tot i que el nombre de noves infeccions a nivell de Sant Cugat s'està mantenint estable, al voltant d'un o dos casos anuals, i per tant s'ha de continuar treballant per millorar aquestes xifres.
En els últims 8 anys, el nombre d'infectats aquí a la nostra ciutat, a Sant Cugat del Vallès, ha estat de 24. La majoria d'ells, un total de 20, han estat homes, i la meitat d'aquests són homosexuals o bisexuals. Quin és el perfil de la persona infectada per aquesta malaltia?
Doncs actualment tenim que és un perfil d'un home entre els 25 i 39 anys que ha adquirit la infecció per via sexual, i concretament en els homes destacaríem la via d'adquisició a través d'homes que tenen sexe amb altres homes.
De totes maneres, al llarg dels anys s'ha obert el ventall d'infeccions, de possibles moments de transmissió. Ja no es pot, com dèiem, estigmatitzar a un col·lectiu concret, no?
Doncs no, perquè actualment és una infecció que afecta tant a homes com a dones i que han adquirit la infecció per via sexual en general, no només la via homosexual, sinó també hi ha infeccions heterosexuals.
De totes maneres, com dèiem, aquí a Sant Cugat la gran majoria són homes. És una dada que es repeteix en altres poblacions, la de que sigui l'home infectat al perfil de la persona que té sida?
Bueno, aquí en els països desenvolupats tenim que sí que la majoria, entre el 70 i el 80% dels nous diagnòstics es donen en homes. Seria diferent en els països subdesenvolupats, on la majoria d'infectades són dones.
Per què hi ha aquesta diferència? Per què aquí a Europa hi ha més homes infectats que dones?
Doncs suposo que són per les pràctiques sexuals, no? En Àfrica les dones, pels tipus d'ús de preservatius o no ús de preservatius i altres mesures de prevenció, que són diferents en uns països que en d'altres.
Des de finals d'abril, tots els catalans que vulguin fer-se la prova ho poden fer anant a una farmàcia, ja que n'hi ha 36 a tot el país que ofereixen el servei. En total em sembla que són 21 a les poblacions que se'n fan aquestes proves. Això ha pogut provocar que en aquests últims mesos les autoritats sanitàries hagin pogut patir una mica de descontrol de dades, perquè tenim en compte que dèiem aquests 101 casos de santcugatencs infectats per la sida des de l'any 81 fins al 2008, però que no és del tot real aquesta xifra, perquè molta gent no va als serveis sanitaris.
Sí, el que s'intenta, no, obrint el ventall de llocs on es puguin fer la prova, és que hi hagi més accessibilitat per part de la població i que es puguin fer la prova d'una manera confidencial, i fins aleshores a les farmàcies també és gratuïta, i així incrementar el coneixement de la infecció per part de la població.
I no fa que pateixi, no?, descontrol de dades, és a dir, com funciona una mica, com heu valorat aquests últims mesos que s'ha obert aquesta prova a les farmàcies?
Bueno, ja això ho han fet més la part de farmàcia, però s'ha valorat molt positivament, perquè no sé si s'han realitzat en aquestes farmàcies 1.500 proves. Bueno, de moment està sent positiu i s'haurà de veure, estan coordinats també amb els centres mèdics i hospitalaris per tal de que no hi hagi pèrdues en aquest sentit.
No sé si ens podia explicar una mica més en què consisteix aquesta qüestió. Dèiem lo de que podria haver descontrol de dades, és a dir, una persona va a una farmàcia, es fa la prova, si surt positiu o negatiu, la farmàcia o aquesta persona es posa en contacte amb els serveis sanitaris, perquè o la farmàcia no té per què tenir l'obligació de fer-ho, no?
No, però bueno, si no és negatiu, bueno, es fa un counseling, no?, un consell abans i després de la prova, com es fan altres centres, i en el cas que surti positiu sí que es facilita el contacte amb un centre sanitari.
Tot i aquest avenç a la detenció del VIH que fèiem, que han obert a la població perquè estiguin més a l'aguait de la malaltia de que ens envolta i que existeix, la detenció del VIH, els experts alerten, però que poden haver fins i tot uns 30.000 catalans infectats sense saber-ho. Què es pot fer per conscienciar encara més la població sobre la importància, sobretot de fer-se la prova si s'han exposat a un comportament de risc?
Sí, ara s'està treballant molt. O sigui, més que el tractament antirretroviral funciona molt bé, el que s'està treballant molt és per les mesures de prevenció i s'està treballant això, amb incrementar que la gent es faci les proves, incrementar el nombre de proves, facilitant l'accés tant a l'atenció primària, també s'està treballant, com a les farmàcies, com a centres alternatius de cribatge, per tal que hi hagi el major nombre de llocs disponibles i a l'abast de tothom.
Aquests 30.000 catalans que parlaven aproximadament, està clar, no sé si és una xifra similar al conjunt d'Europa, d'altres països, o Catalunya, per exemple, està endavant o endarrere d'altres països en aquesta qüestió de fer-se la prova?
Estaríem per sota de la mitja europea en quant a nombre de proves que es realitzen. Per això s'ha de treballar per tal d'incrementar.
Llavors, sembla que la gent és com sap que la malaltia existeix, tothom sap què és la sida, que existeix, que hi ha gent que està malalta, però que no és a prop d'ells. A vegades diu, bueno, sí, la gent té la sida, però ho veu enllunyar, ho veu una cosa, com dèiem, del col·lectiu homosexual, dels toxicòmens, de la gent, per exemple, del continent africà. Encara és un tabú parlar de la sida avui dia?
Doncs bé, s'ha de continuar treballant per contra l'estigmatització.
Sí.
I sí, jo crec que encara existeix tabús i s'han de lluitar per ells i també en que la gent vegi, no?, que incrementi la seva percepció de risc. És una malaltia que és de transmissió molt sexual actualment i que es poden infectar-se en un determinat moment.
Com dèiem, la sensació majoritària és que la malaltia existeix, però encara ara hi ha casos com el que hem trobat aquesta última setmana, on una mare ha explicat la situació d'impotència que viu després que el seu fill, malalt de sida, mai hagi volgut rebre el tractament perquè, segons ell, la malaltia no existeix. Aquesta negació és comuna entre els malalts o és un cas aïllat?
Bueno, jo crec que es tracta d'un cas aïllat, que la majoria de persones infectades per VIH estan rebent tractament i és un tractament que els ha millorat molt la supervivència i ha disminuït la mortalitat i crec que es tractaria d'un cas poc freqüent.
De casos poc freqüents també s'han de dir que el dia d'aquest dimarts, perquè és important, voldríem preguntar a la Núria Vives, ja per acabar, per què és tan important dedicar un dia sencer a aquesta malaltia? Sempre l'1 de desembre està dedicat a la sida. Creuen que és eficaç dedicar-li una jornada sencera?
Bueno, jo crec que és el treball de dia a dia, no?, el que importa, però que una vegada que es centralitzi la informació i tothom estigui pendent, pot ser positiu per recordar. Però que el treball és el que s'ha de fer, és treballar el dia a dia i per millorar.
Parlàvem dels perfils i ja per acabar el missatge arriba a la gent, perquè parlàvem d'uns perfils de a partir de 25 anys, sobretot homes, però sobretot perquè aquesta gent a partir dels 25 anys no estigui infectada, potser s'ha de fer molta pedagogia en els adolescents, en aquesta gent que comença a tenir relacions sexuals als 13, 14, 15 i 16 anys, és així, no?
Sí, és així, sí. S'ha de tractar des del principi dels inicis de les relacions sexuals. I de fet es fa, a les escoles i en programes d'educació sexual.
I ho veu en comú els adolescents o ho veuen molt llunyà?
Bueno, potser els adolescents d'avui en dia ho veuen una mica més llunyà, perquè no han viscut, no?, tota l'epidèmia des dels inicis, però bueno, és una cosa que es tracta, aquesta malaltia i altres infeccions de transmissió sexual també importants.
Doncs deixem aquí l'entrevista, deixem amb nosaltres la responsable del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les infeccions de transmissió sexual i SIDA de Catalunya, la Núria Vives, que ens ha atès aquest dimarts a cugat.cat per parlar d'aquest Dia Mundial de la SIDA, que ens hi afegim per fer aquesta conscienciació tan important entre la ciutadania. Núria Vives, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.